Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 2 de desembre del 2023. Vinga, que fa 3 minuts que ha sortit el sol per Cadaqués, i que surti, perquè fa fresca avui, en un dia que no s'ha de pondre fins prop de 6:45 de la tarda al canal, a l'altra punta de Catalunya. Dissabte de fred hivernal, que ja era hora, és cert, però és hivernal. O sigui que aneu-vos abrigant. Pràcticament tot el país per sota dels 10 graus, moltes zones a 3-4 graus, per tant, glaçades importants. També al Pirineu, però m'adverteix Martí Oliveres que això no acaba aquí, que encara seguiran caient els termòmetres fins demà. Aquesta pròxima matinada serà, per tant, la més freda des de l'inici de la tardor, el desembre, que ha arribat amb totes les de la llei. Des de l'àmbit purament informatiu, avui és un dissabte que es presenta amb la inquietud d'una reunió de caràcter molt hermètic però també d'altíssim nivell entre una part de l'independentisme i el PSOE a Suïssa, amb la mediació d'un organisme de caràcter internacional com és la Fundació Henri Dunant. De seguida us en donem els detalls que en tenim d'aquesta taula que s'haurà cara a cara Carles Puigdemont amb Santos Cerdán i que ha despertat una sorprenent expectació periodística a Ginebra. Hem de dir que molt hermetisme per totes dues parts, que reclamen un cop i un altre discreció. Una trobada, per cert, que és una només de les moltes que s'han de produir, però és la primera, i per tant també té aquesta transcendència. Però això serà de seguida, la informació d'aquesta qüestió de seguida. Abans, volia aprofitar uns instants, perquè ja sabeu que som els últims que apareixem quan surten les audiències de ràdio, les audiències de l'EGM, de l'Estudi General de Mitjans, però volia aprofitar un instant, encara que sigui, per donar-vos les gràcies, com sempre, a tota la gent que ens acompanyeu cada cap de setmana del món, que en sou moltíssims. Moltíssims, que costa d'explicar. Cada cap de setmana, 541.000 oients, 541.000 que feu del Via Lliure, el programa líder, el més escoltat del cap de setmana a Catalunya. I són unes dades que converteixen el global d'aquest any 2023 en el 6è any consecutiu de lideratge absolut d'aquest programa a la ràdio del país al cap de setmana. I tot plegat a una distància molt important de més de 170.000 oients respecte al suplement de Catalunya Ràdio, que és l'immediat perseguidor, i més de 380.000 oients de la tercera opció, que és la Vivir, que són dos dies de la cadena SER. Dos programes, per cert, que ens fan millorar cada dia, i des d'aquí els ho agraïm. Compartim amb ells la ràdio del cap de setmana, que els que hi treballem sabem que és bastant especial. Certament sacrificada per allò que la vida passa una mica a l'inrevés que la resta del món, com si fóssim a l'altra banda del mirall, i hi ha personatges estranys, com a l'Alicia del País de les Meravelles, hi ha el sombrerero loco i aquestes coses. El cap de setmana passa això. I això es vol provocar aquesta sensació de viure al revés, una certa incomprensió a vegades que no es porta bé sempre. Però la ràdio el cap de setmana, per altra banda, també és agraïda, perquè el ritme són uns altres, la redacció és buida, sonen menys telèfons, circulen menys cotxes també al carrer, tothom sembla anar una mica més relaxat, i en certa manera podem permetre'ns luxes i llicències que d'altres no poden. Per això vull felicitar també la resta de la gent de RAC1 que forma part d'aquesta raça, que és els del cap de setmana, la Noemí Polls i la seva primera pedra, que ha batut tots els rècords, el grandiós, inestimable i mai ben ponderat Xavi Puig, que també ha batut rècords amb els superesports, la gent d'informatius i esports al RAC1 migdia, el viatge bé de l'Ester Muñoz, el tu diràs del Gerard Ballera, tots els que donen la cara i els que són darrere. I en això, com sempre, gràcies a la meva gent, a la Clara Molins, a la Cristina Gatjoli, al Víctor Vives, a la Mireia Garolera, des d'aquí un petó ben gran, a la Sandra Sotillo, al Blai Morell, al Jeica, que el tinc aquí al davant, al germanet, a l'Aurora Rodríguez, al Nil Sant Martí, la Judit Vila, al Víctor Cullell, al Quim Salvador, al Cesc Giró, la Marina Arbós, a tots els que van passant per aquesta bogeria del cap de setmana i a la resta de la ràdio, gràcies a tots ells per jugar, per ser-hi i per voler seguir-hi sent. i a tots vosaltres, als 541.000, una enorme abraçada, perquè al cap i a la fi sou els que feu que tot això tingui almenys una mica de sentit. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de Suïssa, que avui és l'escenari de la primera reunió entre Junts per Catalunya i el PSOE. Un verificador internacional serà sota el paraigua de la Fundació Henri Dunant, mediadora pel final d'ETA, tot plegat enmig d'un armatisme total, encara que ahir els mitjans van captar a l'aeroport de Ginebra l'arribada de Míriam Nogueras i Santos Cerdán.
Barcelona acollirà el mes de setembre de l'any que ve una cimera internacional sobre la sequera arran de la situació extrema que viu Catalunya. Ho anuncia ahir el president espanyol Pedro Sánchez des de Dubai, on es fa la cimera del clima COP28. També va demanar allà una nova fiscalitat mundial sobre el canvi climàtic.
També pendents de Gaza, 24 hores després que s'hagi acabat la treva, ja han mort gairebé 200 palestins als atacs israelians. Els dos bàndols s'acusen mútuament de trencar la pausa. Aquesta nit l'exèrcit israelià ha bombardejat el sud de la franja mentre Hamas ha llançat mig centenar de projectils contra Tel Aviv.
El jutge, mentrestant, deixa en llibertat provisional els 7 detinguts arran del desnonament de dijous a dues cases de la Bonanova, el Cubo i la Ruïna, a Barcelona. Se'ls han obert tres causes per desordres públics, per maltractament d'obra i per atemptat a l'autoritat. Aquesta tarda estarem pendents de la manifestació en suport dels encausats.
I atenció, perquè a partir d'avui teniu a l'abast d'un clic disponibles al 3CAT quatre grans sèries britàniques mítiques que es van emetre a TV3. Es tracta de Lo Aló, Si Ministre, Els Joves i L'Escurçó Negre. Mentrestant, HBO ha anunciat que ha incorporat 6 temporades del Príncep de Bel-Air en català.
Esports, el Girona rebrà aquest migdia el València a les dues i si guanya es posarà el líder de la Lliga a l'espera del que faci el Real Madrid al Bernabéu contra el Granada a 6:45 de la tarda. El golejador dels gironins, d'Obvic, és dubte i Montilivi s'omplirà a segona pas enrere de l'Espanyol, que ha perdut aquesta nit passada al camp de l'Oviedo 2-0, i a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 101-92 al Palau contra l'Asvel.
I pel que fa al temps, hem entrat al desembre amb ambient més fred i durant el cap de setmana continuaran baixant els termòmetres. El vent encara es deixarà sentir amb ganes a moltes comarques i s'imposarà el sol, però s'escaparà algun ruixat a les comarques gironines i nevarà també a la cara nord del Pirineu.
Ara són les 8:07. I el que us dèiem, la situació és d'armatisme absolut avui davant la primera reunió entre Junts per Catalunya i el PSOE a Ginebra, Suïssa. Perquè efectivament avui és matí d'alta expectació política, que és probable que acabi sense detalls gaire amplis, però es produeix aquesta expectació política a la ciutat suïssa de Ginebra, on en principi és el lloc on s'ha de fer aquesta primera trobada, aquesta primera reunió, taula de negociació entre Junts per Catalunya i el PSOE, amb la presència, i aquesta és una de les qüestions significatives, d'un verificador internacional. És una trobada fruit de l'acord d'investidura que ha de servir per començar la negociació política que totes dues parts van acordar, insistim, en el pacte per investir Pedro Sánchez. El secretisme al voltant de la reunió és total, però sí que en sabem coses. Ahir alguns mitjans ja van veure, entre ells RAC1, van veure arribar part de les dues delegacions a l'aeroport de Ginebra. Per la banda de Junts, la líder al Congrés, Míriam Nogueras, va aterrar i va marxar sense badar boca, per cert, escridassada a l'aeroport, mentre que per part del PSOE van arribar el número 3 del partit, Santos Cerdán, un dels, el centre de la negociació per la investidura de Sánchez amb Junts per Catalunya, que va arribar acompanyat de la seva mà dreta, Juan Francisco Serrano, que també havia participat a les negociacions per la investidura. Per part de Junts, encara que no se'ls hagi vist, també està confirmada la presència de Carles Puigdemont i també de Jordi Turull. De fet, la reunió es fa fora de l'estat espanyol precisament perquè pugui assistir presencialment Puigdemont. Res, però, està confirmat al 100%. Ara ve el diari, ara apunta també una altra figura que podria ser important en aquestes negociacions, que podria formar part en moltes d'aquestes reunions, però que avui sembla que no hi serà. José Luis Rodríguez Zapatero. El diari descarta que avui sigui present a Ginebra, però diu que sí que es preveu que hi vagi de tant en tant i que el seu rol seria el d'actuar, en certa manera, d'homòleg de Carles Puigdemont i de mantenir un esquema de diàleg entre expresidents. De fet, Zapatero ja ha treballat amb aquesta fundació, la Fundació Henri Dunant, experta en resolució de conflictes, que és la mateixa que ja va fer de mediadora durant el desarmament d'ETA i que moltes informacions apunten que serà l'encarregada d'exercir de verificadora internacional en aquestes negociacions. Seguint l'última hora, en directe des de Ginebra, l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar. Lluís, bon dia.
Bon dia. Mostra del silenci, opacitat, hermetisme, secretisme que totes dues parts han dut a terme en la preparació d'aquesta reunió va ser l'escena que es va viure ahir a la tarda a l'aeroport de Ginebra. Perseguits per la premsa, com si s'amaguessin, van arribar Míriam Nogueras, que no va respondre cap pregunta dels mitjans i va marxar amb taxi escoltada per seguretat. Minuts després arribava el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, també perseguit per les càmeres i que més enllà de confirmar que avui és el dia de la trobada i que coneixerem algun detall al llarg del dia, no va voler donar cap pista ni del lloc ni del verificador, que algunes informacions apunten a la Fundació Experta en Resolució de Conflictes Polítics, Henri Dunant.
No puedo decir nada mientras no haya la reunión. Si no hay ningún acuerdo, no puedo anunciar ningún acuerdo. ¿Entendéis? Que si no hay noticia, no puedo dar noticia. Cuando tengamos acuerdo, os informaremos, de verdad.
Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no? Mañana tendrán noticias. Muchas gracias.
Expectació màxima a Ginebra avui per una reunió en què la ubicació exacta es podria decidir aquest mateix matí. De fet, algunes fonts apunten a que seria la pròpia organització qui convocaria a les dues parts en un lloc concret.
Veurem, per tant, pendents de Ginebra, pendents de Suïssa, on hi ha d'haver-hi aquesta reunió, que és, insistim, només la primera de les moltes que s'han de produir, que, de fet, el pacte és que se'n produeixin mensualment, les que volen mantenir Junts i el PSOE al llarg de la legislatura, que alhora aquestes negociacions són les que han de garantir uns acords que es vagin materialitzant al llarg dels mesos. De fet, de taules de diàleg, recordeu, entre l'independentisme i el PSOE, se n'han de fer tres. Una és la del PSOE amb Junts, que és aquesta, hi ha la taula de negociació entre governs i hi ha la taula de negociació entre el PSOE i Esquerra. I en aquest sentit, Isabel García Pagán explica a La Vanguardia que per ara els republicans han optat per cedir el focus mediàtic a Junts, però que la primera reunió ja oficial entre Esquerra i el PSOE s'està preparant i que podria fer-se igualment a Ginebra com la de Junts i que seria d'aquí a unes 3 setmanes, al voltant del dia 21 de desembre, coincidint amb la trobada que està prevista a Catalunya entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. I com dèiem abans, i com bé apuntava també el Lluís Tovar, tot apunta que aquest verificador internacional que fins ara ha estat una de les grans incògnites de la trobada serà la Fundació Henri Dunant, que és un centre de diàleg per la resolució de conflictes amb molta expertesa en aquest camp, amb seu a Ginebra, creada l'any 98 en honor a, òbviament, Henri Dunant, que va ser Premi Nobel de la Pau, vinculada a la Creu Roja i a d'altres organitzacions humanitàries. Durant els 25 anys d'història s'ha especialitzat sobretot en la mediació de països en conflicte. Com explicàvem, el 2018 va ser l'organització que es va encarregar de certificar el final d'ETA després d'anys de discretes converses.
ETA has ceased to exist. This information has been today officially communicated to the governments of...
Aquest que sentim és David Harlan, el director de la Fundació Henri Dunant, anunciant el dia 3 de maig del 2018 que havia comunicat ell ja oficialment als governs espanyol i francès que la banda terrorista havia deixat d'existir. La mediació amb ETA s'assuma a una llarga llista d'actuacions de la Fundació que va començar l'any 99 a Indonèsia i que han passat per països de l'Àfrica, del Pròxim Orient, Àsia i l'Amèrica Llatina. És una fundació que es finança a través d'aportacions a governs de diversos països com els Estats Units, Suïssa, Noruega o dels estats membres de la Unió Europea. I compta perquè no és el primer cop que té contacte amb l'independentisme. Durant el procés ja hi va haver-hi primeres trobades amb Josep Lluís Alay i Marta Rovira com a interlocutors. A Madrid, aquesta primera trobada continua portant cua perquè mentre el PSOE defensa la figura del mediador, el PP continua traient tota l'artilleria i considera que és una vergonya i una humiliació als ciutadans de l'Estat. Alberto Núñez Feijóo exigeix al govern de Pedro Sánchez que sigui transparent, que expliqui quants diners costa contractar un mediador i que deixi d'amagar informació. Des de Madrid, Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Si els socialistes admeten que el mediador ajudarà a recórrer un camí que el portaveu Patxi López preveu ple d'obstacles.
Tenemos que deshacer muchas desconfianzas. Tenemos que buscar el reconocernos primero entre los que tenemos planteamientos en ocasiones radicalmente distintos. Y como partimos de esa enorme desconfianza mutua, pues no está mal que haya un mecanismo que vaya dando feo verificando lo que estamos hablando y qué, si llegamos a acuerdos.
Y para el popular Feijóo, el mediador es una vergüenza que Pedro Sánchez pretende amagar.
El gobierno lo sigue ocultando. Entiendo que está avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España.
Feijó acusa Sánchez de tenir un govern dirigit a distància des de Bèlgica i Suïssa.
Gràcies, Roger, per ser des de Madrid. Mentrestant, a Catalunya, des del PSC aplaudeixen la reunió d'avui. La seva portaveu al Parlament, Alicia Romero, diu que hauria de ser normal que dos partits es trobessin per parlar i negociar.
Hi ha una reunió entre dos partits, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Junts per Catalunya, i per tant nosaltres, evidentment, ho respectem i, en fi, desitgem que vagi bé. No tenim massa més a comentar, la veritat. Hauria de ser la normalitat que dos partits es trobin, dialoguin, intentin arribar a acords.
Tot plegat mentre el govern espanyol diu que la Comissió Europea avala l'amnistia. Això és el que manté la Moncloa, fins i tot després que un portaveu del comissari de Justícia ha posat aigua al vi, ha demanat prudència al ministre de Justícia, Félix Bolaños. Bolaños, així és com en parlava el portaveu europeu Christian Wiegand.
Durant la reunió, el comissari va informar evidentment al ministre que tenim preguntes i que volem continuar les converses amb les autoritats espanyoles. A més, el nostre anàlisi encara està en marxa. Per això, en aquest sentit, la comissió encara no ha dit que la llei d'amnistia no plantegi cap preocupació.
Arran d'aquestes declaracions, d'una banda, Félix Bolaños en treu ferro i manté que no li preocupa gens ni mica, i de l'altra, el PP s'hi agafa i aprofita per fer llenya de l'arbre caigut. Tornem a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol fa com si sentís ploure i, tot i la prudència de la Comissió Europea, es manté ferm. Segons diuen, l'amnistia no preocupa gens ni mica a Brussel·les. De fet, Bolaños és optimista i contraataca.
Ninguna preocupación. Yo lamento haber pinchado el globo de la derecha y de la ultraderecha que decían que Europa estaba preocupadísima. Pues no, no está preocupadísima. Conocen muy bien a la derecha y a la ultraderecha española, la sobreactuación.
El PP això no s'ho creu i Feijó, sense pèls a la llengua, l'acusa de mentider.
O el comissari Reynders no s'enganya o no se engaña el señor Bolaños. Y conociendo los antecedentes del señor Bolaños, creo que el comisario Reynes no nos engaña. Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles.
Feijó fins i tot demana perdó als espanyols per la imatge que, segons ell, Pedro Sánchez està donant a la resta d'Europa.
Doncs aquesta mirada tan diferent, diametralment oposada, entre el que de com es llegeix l'amnistia per uns i per als altres, també és aplicable a aquesta reunió, aquesta trobada que dèiem avui, la mirada entre dues parts. Avui veiem, per exemple, sobretot a la premsa, a La Vanguardia, Jordi Juan, que diu que no s'haurien de generar expectatives sobre la trobada ni a les pròximes trobades, perquè l'objectiu és guanyar confiança. Al Punt Avui destaquen que la reunió té un valor transcendent, molt important des del punt de vista històric, polític i també de relat. Allà hi coincideix l'Ara, remarca que aquesta verificació internacional és una victòria de l'independentisme, perquè suposa que la negociació s'ha d'establir entre iguals i en territori neutral, però en canvi es mira molt pitjor des de la premsa de Madrid. A l'ABC, Isabel San Sebastián denuncia que posar en un pla d'igualtat l'Estat i l'independentisme, o sigui, el PSOE i Junts, no és ni legítim, ni democràtic, ni ètic. A La Razón, Jesús Rivas diu que l'acte d'avui és una vergonya i pel Mundo avui marca una fita en la degradació de la democràcia d'Espanya. Per cert, encara a Madrid, des de fa gairebé 24 hores, hi ha una altra lona publicitària de l'empresa Desokupa que ha aixecat polseguera i que té a veure amb l'independentisme. Al número 15 del carrer Luchana hi ha un cartell de 15 metres d'ample per 18 d'alçada en què hi apareixen Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Iglesias i Carles Puigdemont. Tots ells vestits de taronja, com els presos de Guantánamo, amb el número 155 al pit. Això, insistim, l'ona publicitària de Desokupa a Madrid. Ara fa un instant parlàvem de l'amnistia, de com es llegeix per part del PSOE i per part del PP, i vinculat a la lectura internacional des de la Unió Europea. Més enllà de les lectures, dels relats i de la teoria, la realitat és que l'amnistia ja comença a tenir primeres conseqüències judicials, fins i tot abans que s'hagi aprovat. Hi ha un jutjat de Girona que ha suspès el judici que havia de començar d'aquí a 10 dies pels talls a les vies de l'AVE del mes d'octubre del 2018. La jutgessa considera que si finalment s'aprova la llei, haver fet el judici hauria estat inútil, i per això l'ha ajornat per d'aquí a un any, Laia Colomer.
Sí, és la primera conseqüència judicial de l'amnistia. La jutgessa ha acceptat la petició de la defensa, que just després que la llei comencés a tramitar-se al Congrés va demanar suspendre el judici perquè els fets, els talls a les vies de l'AVE l'1 d'octubre del 2018, quedarien inclosos a l'amnistia, tot i que la Fiscalia s'hi va oposar perquè la llei no està aprovada. A la resolució, la jutgessa admet que és millor ajornar-lo per evitar malgastar recursos i citar testimonis en va.
Aun cuando la ley de amnistía no se haya vigente en este momento, sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual cual redactador recoge dentro de su ámbito objetivo los hechos objeto de la presente causa, por lo que de prosperar su aprobación habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal.
El judici ja té nova data, l'11 i el 12 de novembre de l'any que ve. La jutgessa creu que és temps suficient per saber què passa amb l'amnistia.
Gràcies, Laia. Tot plegat, mentre la tensió entre el món polític i judicial arran de les aprovacions de la llei d'amnistia i dels acords entre l'independentisme i el PSOE continua. Ahir va ser la presidenta del Congrés, Francina Armengol, qui va alertar dels perills d'un poder judicial que no sigui independent. La presidenta del Congrés ho deia en entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
Una democracia sin que la ciudadanía sienta que el poder judicial es independiente es una democracia que tiene peligros. Por eso a mí me causa mucha extrañeza, por decirlo de una forma muy simple, que alguien pueda poner peros a una expresión como la legitimidad de una mayoría parlamentaria.
Doncs déu-n'hi-do les declaracions de Francina Armengol referit als perills que hi ha, de que la percepció de la justícia és que no sigui justa o que no sigui equilibrada. Encara sobre el poder judicial, qui ha posat cullerada també en les últimes hores és el PP a través de, en aquest cas, el portaveu Miguel Tellado, que ha tancat la porta a renovar el Consell General del Poder Judicial. Diu que ara mateix no és una prioritat.
Pedro Sánchez dice que quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. No dice la verdad. Pedro Sánchez quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial. Y desde luego para eso que no cuenten con nosotros. Y por lo tanto, Pedro Sánchez tiene que saber que somos la oposición.
Está bien. Porque si entremos en esta dinámica, efectivamente la Constitución no es cumplirá mai. Porque cada vegada que guanyi un, doncs, l'altre dirá que ho bloqueja. I a partir d'aquí, els senyors que ara porten 5 anys, dilluns 5 anys amb el mandat caducat, poden estar-se'n 20 o 30. Precisament sobre la renovació de l'òrgan del govern dels jutges, avui és interessant llegir El País, que fa un article al president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, que proposa retirar competències al Consell, és a dir, que tinguin menys competències per facilitar que es desbloquegi la renovació, perquè d'alguna manera sigui menys important el pes polític que hi ha. Concretament planteja que siguin directament els jutges, sense intervenció del Consell, els qui escollin els presidents de les audiències provincials i dels Tribunals Superiors de Justícia Autonòmics. Mesura que, segons escriu Vicente Aguilarte, al País, permetria diluir, d'alguna manera, l'interès dels partits en l'òrgan judicial. També genera dubtes, això. Perquè fins ara hi havia un cert control dels partits i, per tant, de les majories electorals a l'hora de triar els jutges. I Vicente Aguilarte diu, no cal això, ja ho farem els jutges nosaltres sols. Però clar, quina és la composició actual des del punt de vista ideològic dels jutges per triar qui fa què? Aguilarte, que per cert també ha fet una crida a rebel·lar-se si se cita, fa servir aquesta paraula, si se cita a declarar algun jutge en una comissió parlamentària. Aquestes comissions parlamentàries que fan tanta por al poder judicial sobre la qüestió del lawfare o la guerra bruta judicial que el PSOE ha admès com a realitat després del seu pacte amb Junts per Catalunya. Segons Aguilarte, aquest concepte és un sinònim de prevaricació i, per tant, no és tolerable. I per això crida a la rebel·lió en el cas que criden algun jutge en aquestes comissions parlamentàries. Vuit i 23 minuts, i encara sobre aquesta qüestió, Junts per Catalunya ha registrat una pregunta al Congrés dels Diputats per demanar sobre els suposats pagaments en fons reservats, sobre aquesta guerra bruta, el pagament en fons reservats que s'haurien fet a Victoria Álvarez, Vicky Álvarez, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, interlocutora de l'exlíder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, en el conegut dinar de la Camarga. Tal com va avançar el món a RAC1 aquesta setmana, aquests diners formaven part de l'Operació Catalunya i s'haurien pagat també quan Pedro Sánchez ja era a la Moncloa l'any 2018. Ara Junts vol aclarir quin era el responsable i per què no es va tancar l'aixeta just quan el PSOE va entrar al govern de l'Estat. Com dèiem, és una pregunta per escrit que algun ministre haurà de respondre de forma obligatòria. I parlant de guerra bruta i d'espionatge, atenció que els Mossos d'Esquadra no descarten i no els desagrada utilitzar Pegasus, el polèmic programari que, com sabeu, ha servit, entre d'altres, per espiar desenes i desenes de polítics i activistes independentistes, entre els quals el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès. Consideren els Mossos que en el futur Pegasus pot ser una eina molt útil per investigar delictes greus. Ho defensava el mateix comissari en cap, Eduard Sallent, ahir al Parlament.
Nosaltres, el nostre model és un model que gira al voltant del CITEL, del buidatge de terminals, d'altres formes d'obtenció que no són tecnològiques. De moment és una tecnologia que estudiem i valorem, però que ja veurem en quines circumstàncies i com s'acabaria incorporant a la nostra organització.
Encara una miqueta més contundent va ser el seu antecessor en el càrrec, actual cap de la Regió Policial de Ponent, Josep Maria Estela, i també el cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández. Tots dos creuen que Pegasus és necessari per ser eficaços en la lluita contra el crim.
La realitat supera la ficció de tot el que és l'àmbit criminal, vale? I per tant ho necessitem. Estem parlant de l'àmbit del crim organitzat, estem parlant de terrorisme.
Quantes més eines disposem, millor ho farem. Eines de capacitat per detectar, eines per capacitat d'interceptar. Això és el que necessitem, perquè el problema no és l'eina, el problema és com s'utilitza l'eina.
Són declaracions tot plegat en el marc de la Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge en Pegasus. Els Mossos insisteixen, això sí, que hi hauria garanties d'auditoria i traçabilitat en l'ús d'aquesta eina. Fins ara, aquestes auditories no s'han produït. Per tant, els Mossos creuen que hauria de quedar registrat com s'ha fet servir Pegasus per espiar de forma remota des de dispositius infectats, com ara els telèfons mòbils. 5 minuts i 8:45. En plana internacional, la notícia és al Pròxim Orient, perquè ja són 24 hores del final de la treva a Gaza. La guerra ha tornat a intensificar-se. Aquesta nit Israel ha bombardejat amb força al sud de la franja de Gaza, mentre Hamas ha llançat mig centenar de projectils contra Tel Aviv i contra el centre d'Israel. Els dos bàndols que s'acusen mútuament d'haver trencat les condicions necessàries per prolongar la treva. Han estat 7 dies d'alto al foc, Israel ha tornat a bombardejar Gaza i en només un dia han mort més de 200 palestins, sembla, segons les últimes dades, pels atacs israelians. Segons el balanç de les autoritats locals, també hi ha centenars de ferits, la majoria dones i nens. Les ciutats més castigades han sigut al sud de la franja, a Khan Yunis, i també a Rafah, que és el pas amb Egipte. Els atacs també han provocat que s'interrompi una altra vegada l'entrada d'ajuda humanitària per la frontera amb Egipte, precisament. Última hora al Pròxim Orient, corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. 57 dies després dels atacs de Hamas i la posterior ofensiva israeliana, la guerra passa avui per un costat pels bombardejos a Gaza i projectils contra Israel i per l'altre per la mediació sobre una nova treva. La treva depèn ara mateix sobretot de la pressió de Qatar i Egipte sobre Hamas per l'alliberament de més hostatges entre els 136 que encara queden a Gaza. Això podria aturar la maquinària bèl·lica d'Israel, que aquesta matinada s'ha centrat al sud de la franja de Gaza, a Khan Yunis. Tot indica que l'operació terrestre israeliana, que avui només és al nord de Gaza, s'ampliarà al sud de Gaza, on a més avui es troben la majoria dels habitants d'aquest lloc.
Gràcies, Sal. Mentrestant, els governs de Qatar i d'Egipte que miren, com deia el Sal, de convèncer Israel i Hamas perquè tornin a aturar els combats. De moment, pel que sabem, durant aquests 7 dies de treva, el balanç és que Hamas ha alliberat 105 hostatges, Tel Aviv ha alliberat 240 presos palestins. Segons les dades d'Israel, encara queden aquest centenar llarg d'hostatges a Gaza. Ara per ara, però, els plans de Benjamin Netanyahu no passen per un alto al foc de nou. Segons l'agència Reuters, el primer ministre d'Israel ha comunicat a Egipte, Jordània i els Emirats que vol crear una zona d'amortiment entre Gaza i Israel, és a dir, ocupar una zona de la franja del nord de nord a sud per establir-hi una zona segura. I per altra banda, el Wall Street Journal també explica que Israel tindria preparat un pla per assassinar a la cúpula de Hamas, que actualment estaria repartida entre Qatar, el Líban o Turquia. El diari, que també informa que els Estats Units han proporcionat a Israel grans bombes antibúnquers per burlar les defenses subterrànies de Hamas. I mentre sobre el terreny la guerra torna, l'escalada del xoc diplomàtic entre Espanya i Israel encara no ha acabat i suma un altre episodi. Ahir Pedro Sánchez va posar una miqueta més de llenya al foc al conflicte, assegurant que considera insuportable la mort de civils a Gaza i que Israel ha de complir amb el dret internacional humanitari. Paradoxalment, però, també intenta fer les paus amb el govern d'Israel, afirmant que Espanya és país amic. Aurora Rodríguez.
Ahir el president espanyol va trucar al ministre de Defensa hebreu per deixar-li clar que Israel és un soci i amic d'Espanya, un moviment per calmar les aigües que contrasta amb les primeres declaracions que ara comentàvem, titllant d'insuportable les contínues baixes de civils. Tot i condemnar els atemptats de Hamas i reclamar l'alliberament de tots els hostatges, també va tornar a insistir amb el fet que Israel ha de complir amb el dret internacional.
Per cert, que el ministre de Drets Socials del govern d'Espanya, Pablo Bustinduy, creu que Israel està intentant forçar aquesta crisi diplomàtica amb Espanya per amagar la violació de drets humans que està cometent a Gaza.
Hemos visto una sobreactuación que lo que busca es desviar la atención sobre la realidad que desgraciadamente hoy hemos vuelto a ver sobre el terreno. Se han reanudado los bombardeos, la situación es insoportable. Yo creo que siguiendo el ejemplo del gobierno de España, la comunidad internacional debería movilizarse de inmediato para poner fin a esta barbarie injustificable.
Això quan la Federació de Comunitats Jueves de l'Estat ha demanat que es recuperi la diplomàcia com a via d'entesa entre Espanya i Israel. En punt, 9:15. I parlant de qüestions internacionals, es va saber ahir, Barcelona serà l'epicentre mundial de la lluita contra la sequera. El setembre de l'any que ve ha d'acollir una cimera al més alt nivell per abordar el repte de la sequera gràcies a una iniciativa que han promogut conjuntament Espanya i el Senegal en el marc de la cimera del clima, la COP28, que s'està celebrant a Dubai. L'anunci el feia ahir Pedro Sánchez des d'allà en una conferència paral·lela a la cimera del canvi climàtic.
Em plau anunciar que la reunió internacional del nivell d'anàlisi de polítiques nacionals de l'Aliança Internacional per la Resiliència contra la Sequera serà a Barcelona el setembre del 2024 i acabo amb un missatge positiu. L'acció humana, que ha alterat els cicles naturals, també és capaç de girar aquesta tendència i preparar-se per als impactes.
Aquest és l'anunci de Pedro Sánchez d'aquesta cimera al mes de setembre de l'any que ve a Barcelona contra la sequera. En coneixerem més detalls avui perquè l'agenda de la COP28 diu que a Dubai hi seran el conseller d'Acció Climàtica David Mascort i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni. Estarem pendents dels detalls que donin d'aquesta cimera que s'ha de celebrar d'aquí uns quants mesos al setembre de l'any que ve a Barcelona. Sánchez, que per cert, insistim, era ahir a Dubai, va donar pes a l'escenari de la trobada amb un exemple. Va explicar que a la demarcació de Barcelona s'estan morint les pinedes del Garraf. Fa 3 anys que amb prou feines hi plou. Doncs bé, les entitats ambientalistes aplaudeixen l'elecció de Barcelona per aquesta cimera, tot i lamentar que l'urgència climàtica no t'espera. En parlava ahir el 9C, Susana Borràs, de la xarxa de Nacions Unides sobre el dret del canvi climàtic i la justícia ecosocial.
És important que es celebrin aquest tipus de trobades internacionals a casa nostra per posar de manifest la importància i l'urgència del moment que estem vivint, no? Però, com sempre, arribem tard. Les mesures arriben tard, són reactives i moltes vegades arriben a ser pal·liatives, no? Necessitem mesures molt més ambicioses, que siguin preventives.
Mentrestant, a Dubai, una de les veus més contundents del dia va ser la del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que va reclamar que s'acabi ja l'explotació de residus fòssils.
Així que deixeu-me enviar un missatge a les petrolieres. Deixeu d'apostar per un model de negoci obsolet i lidereu la transició cap a les energies renovables. El camí cap a la sostenibilitat climàtica és també l'única via per la sostenibilitat econòmica de les vostres empreses.
Guterres, que també va voler enviar un missatge d'optimisme, que diu que encara és possible limitar l'escalfament global a 1,5 graus respecte a l'era preindustrial, com es va pactar en els acords de París ara fa 7 anys. I ara que parlàvem de sequera, d'aquesta cimera de la sequera que es farà a Barcelona, en la situació extrema de sequera que viu Catalunya, s'ha obert en les últimes hores el debat al voltant de les pistes de gel. Hi ha municipis que aquest Nadal, molts, no han volgut renunciar a les pistes de gel i les han instal·lat igualment, com a reclam, no només turístic, sinó també comercial. Tot i que no tenen cap mena de restricció dins les lleis de sequera, en les últimes hores aquestes pistes han estat al centre de les crítiques per la despesa d'aigua, també d'energia, en alguns casos, i per la incoherència d'estar patinant sobre gel a 20 graus de temperatura en alguns casos. Sigui, com dèiem, el govern no hi ha d'interferir, no pot interferir, i diu, i alguns ajuntaments justifiquen el fet de mantenir aquestes pistes obertes, assegurant que en realitat ells reutilitzen bona part de l'aigua que es fa servir. Per exemple, Sant Feliu de Llobregat, el consistori ha invertit 40.000 euros en aquesta pista de gel pel Nadal. Això els ha costat la denúncia del grup municipal d'En Comú Podem, que l'ha interposat aquesta demanda davant de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè consideren que es tracta d'un acte greu d'irresponsabilitat social i ambiental. Ara bé, el segon tinent d'alcalde, Jaume Manyoses, deia a RAC1 que l'aigua no es perd.
L'aigua que utilitzem per fer el gel, després doncs es recupera, després en el desglàs s'utilitza per al altres usos a la nostra ciutat. Una part es posarà doncs, als escorcells dels arbres perquè es fongui, quan està en funcionament el seu consum energètic doncs, és l'equivalent al que tindrien dos cotxes elèctrics en funcionament.
Hi ha hagut polèmica a Sant Feliu, també s'ha criticat el cas del recinte modernista de Sant Pau de Barcelona, on aquest any els llums de Sant Pau hi han col·locat una pista de gel. Des de l'organització diuen però que el 80% de l'aigua es farà servir per regar els jardins de l'espai. Altres municipis, en canvi, han optat per pistes de patinatge sintètiques fetes de polietilè i en els casos més extrems, com Terrassa o Reus, directament han eliminat aquestes pistes, Bàrbara Padilla.
A Terrassa no hi haurà pista de gel aquest any. La intenció és fer-hi activitats més sostenibles. A Reus, tampoc. Ho explica RAC1 la regidora de projecció de la ciutat de Reus, Noemí Llauradó.
És molt poc sostenible instal·lar una pista de gel amb temperatures que hi ha dies que encara superen els 20 graus i l'escassetat d'aigua que en el nostre territori ha estat estructural.
A Vilafranca del Penedès han instal·lat una pista de gel que funciona amb aigua no potable. A Girona, la pista de gel serà més prima per reduir el consum d'aigua. I el Tibidabo han optat per un model que té un cost energètic zero. Ho explica RAC1 Rosa Ortiz, directora del Parc d'Atraccions.
És una pista sintètica, no té manteniment i emissions zero, consum energètic zero, aigua també.
A Barcelona hi haurà una pista de patinatge de material sintètic al centre comercial de l'Illa Diagonal i també al mercat de Nadal del Port Vell, al Moll de la Fusta.
Per cert, ara que parlàvem d'aquestes iniciatives vinculades al Nadal, compte que el cap de setmana, ara que hi som de ple, serà intensament nadalenc perquè arrenquen moltes de les activitats típiques d'aquesta època. D'una banda, tornen els pessebres vivents arreu del país. El primer aquest any és el de Corbera de Llobregat, que celebra 60 anys ja i que comença a representar-se avui amb uns 250 voluntaris repartits al llarg de 700 metres de recorregut. Es fa el paratge natural de la Penya del Corb i té el reconeixement de la Medalla d'Or, el Mèrit Cultural, la Creu de Sant Jordi i la qualificació d'interès turístic de la Generalitat. A Barcelona hi ha fins a 3 pessebres vivents a 3 barris diferents, a la Marina, el Guinardó i el Carmel, tots ells gratuïts, i un dels més emblemàtics i més tradiciós és el de la Marina del Port, que es fa als Jardins dels Drets Humans dissabte 16 de desembre. Al centre de Barcelona també hi ha obert el sempre polèmic pessebre de la ciutat, que lluirà a Sant Jaume fins al dia 5 de gener. És el primer muntatge en el mandat de Collboni, que està format per fotografies actuals representant escenes del pessebre tradicional davant de paisatges i edificis típics de Barcelona. Si voleu anar a documentar, com que sempre genera conflicte, ho podeu anar allà a veure-ho i us preneu una opinió. I això per aquesta banda. Per l'altra, també obren avui la majoria, o obren aquest cap de setmana, la majoria de grans fires. Espinelves, fins al pròxim dia 10, la Fira de Nadal de Canyelles, avui i demà, i la Fira del Pollastre i de Pota Blava del Prat, que va arrencar ahir i que s'hi estarà fins demà. Per tant, Nadal en grans dimensions a bona part del país. 8 i 37 minuts, i compte perquè al llarg d'aquest cap de setmana encara no és descartable que es notin les conseqüències de la tempesta solar que es va originar dimecres a la superfície del Sol. D'una banda, aquest fenomen fa que es vegin aurores boreals en llocs on normalment no n'hi ha, i de fet l'última tempesta d'aquesta manera va provocar que s'enveiessin a països del Mediterrani, per exemple a Grècia o a Turquia, on en fi, pràcticament no s'hi veuen mai. Ara bé, segons la NASA, una tempesta així també podria afectar les comunicacions de la Terra, i per tant ara falta veure si al llarg d'aquest cap de setmana hi ha afectació o no als dispositius electrònics. Judit Vila.
La NASA avisa que les potents erupcions de plasma calent que està arribant a la Terra des d'ahir al vespre poden provocar que s'apaguin les ràdios, la caiguda d'internet, errors als sistemes de geolocalització i que les xarxes elèctriques fallin. L'Agència Aeroespacial ha catalogat aquest fenomen com a tempesta caníbal, explicant que durant aquest episodi el Sol pateix explosions que expulsen energia que viatja a 800 km per segon i que acaba impactant contra el camp magnètic de la Terra que l'expulsa. Ara bé, malgrat les radiacions que arribaran a la Terra, no es preveuen afectacions a la salut de les persones. L'astre ara està a prop de viure el seu màxim solar, que assoleix cada 11 anys, i per això la NASA preveu que aquesta mena d'episodis es repeteixin cada cop més amb freqüència durant els propers mesos.
Doncs si fallen ràdios, bueno, aviseu-nos. No sentiu la ràdio, ens ho dieu, i ja pensarem que potser és la tempesta solar. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Tu d'efectes tecnològics de la tempesta solar no en saps, però sí dels efectes visuals pel que fa a la qüestió meteorològica. Les aurores boreals, on es poden veure?
A veure, en principi que a casa nostra és complicat que se'n vegin aquest cap de setmana, seria més al centre i al nord del continent europeu, però haurem d'estar pendents, com va passar fa unes setmanes a Grècia i a Turquia. Hi ha una pàgina web interessant, aurorasaurus.org, que ens permet documentar aquestes aurores boreals en cas que les veieu. Per tant, aurorasaurus.org.
Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.
Sobre aquesta tempesta solar i per saber com ens pot afectar a les 10, parlarem amb l'enginyer aeroespacial Miquel Sureda. Més coses. Alejandro Cao de Venós, el tarragoní vinculat al govern de Corea del Nord, ha quedat en llibertat després que dijous el van detenir a Madrid. L'FBI el reclama per un suposat delicte d'estafa. La Policia Federal dels Estats Units l'acusa d'haver contractat el 2018 un creador de criptomonedes que suposadament volia ajudar el govern de Corea del Nord a evadir sancions. Doncs bé, ahir el mateix Cao de Venós va explicar al versió RAC1 que tot plegat és un pla de Washington per intentar atemorir-lo.
Per què? Perquè sóc qui sóc. Lògicament, és una persona que tinc influència a nivell internacional i, òbviament, els Estats Units són un imperi que es dediquen a destruir aquells que no pensen igual. Utilitzen tots els mitjans, la pròpia Interpol, per fer-te la vida impossible. Si no, estaria detingut o m'haurien ja deportat al Guantánamo, no?
També assegurava Cao de Venós que no hi ha cap possibilitat que l'extradeixin als Estats Units. Qui han quedat en llibertat després de les detencions policials a Barcelona han estat els detinguts pels desnonaments de les cases conegudes com el Cubo i la Ruïna. Això sí, els 7 detinguts queden a disposició del jutjat sempre que se'ls ho demani. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia, se'ls han obert 3 causes. Una per desordres públics, una altra per maltractament d'obra i una tercera per atemptat a l'autoritat. Ahir els detinguts, que es van acollir, per cert, el dret de no declarar. Per aquest vespre, a les 7 hi ha convocada una manifestació de suport a aquests ocupes del Cubo i la Ruïna a la plaça Alfonso Comín de Barcelona. Quatre minuts i tres quarts de nou, l'advocada Magda Oranich posa en dubte els arguments de la diputada de Junts, Aurora Madaula, que recordem-ho, la setmana passada, coincidint amb el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Masclista contra les Dones, va denunciar des del faristol del Parlament violències silencioses dins el partit, dins de Junts. Oranich, que és la presidenta de la investigació interna de Junts, s'ha apartat d'aquesta investigació perquè diu que no veu clars els arguments de Madaula. A TV3, l'advocada deia que l'hemicicle no és el lloc per fer aquest tipus de denúncies.
Si sempre que ens canvien un document a una dona és violència masclista, si li canvien un home, no acabo de veure. Jo entenc la violència masclista, però potser si s'explica ella, clar, quan un denuncia unes suposades agressions o actes masclistes, no sé si el millor lloc és fer-ho des del Parlament.
Oranich ha fet aquest pas al costat i el justifica per, diu, no viure les pressions i els insults que va rebre després de fer els informes sobre el cas, els casos Borràs i Dalmases, del mateix entorn que Madaula. Ara bé, qui sí que fa costat a Madaula és el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, que plega 400 entitats. En un comunicat, el Consell demana als partits i al Parlament que prenguin mesures per garantir que les dones puguin fer política i que no se les silenciï. I aquest sí que és un cas com un cabàs de violència masclista. A l'estat espanyol, ahir un home va assassinar la seva parella a La Corunya. Després es va suïcidar. És el tercer feminicidi d'aquest any a Galícia.
Els serveis d'emergències van rebre una trucada alertant que hi havia dos cadàvers en un domicili amb signes de violència. Concretament, la trucada la va fer un familiar de la parella que els anava a cuidar cada dia. Els investigadors ja han pogut comprovar que no hi havia signes de terceres persones al domicili ni tampoc que s'hagués forçat cap accés. La hipòtesi de la Guàrdia Civil és que l'home de 88 anys va matar la dona de 80 amb una arma blanca i després es va suïcidar. Ella tenia problemes de mobilitat des de feia anys.
Recordem que les víctimes de violència masclista poden demanar ajuda als telèfons 016 i al 900 900 120. Seguim en plena de successos amb la imatge probablement del dia. L'helicòpter que es va estavellar ahir al mig de la M40 de Madrid. Un accident que va ser molt aparatós al bell mig d'una de les principals carreteres de la capital de l'estat, però que només va deixar 3 persones ferides lleus.
La parella es va estavellar per una ratxa d'aire. Els testimonis Peris expliquen que el pilot va haver de maniobrar per no caure sobre un pont on hi havia un embús i que d'aquesta manera va evitar una tragèdia. Després de l'accident, un dels ocupants de l'helicòpter va poder sortir pel seu propi peu. Ara bé, els serveis d'emergències van traslladar les dues víctimes a un hospital perquè un d'ells tenia un traumatisme cranioencefàlic lleu i l'altre una fractura al fèmur. El tercer ferit era el conductor del cotxe que va patir l'impacte de l'helicòpter. L'ocupant del turisme, però, només va patir talls sense gravetat.
I a Catalunya hi va morir també un home atropellat pel metro a l'estació del Clot de Barcelona. La víctima va baixar les vies i no va poder sortir-ne abans que arribés el tren, que no va poder frenar a temps.
Tot plegat va passar ahir al voltant de les 9 del vespre a la línia 1 del metro. Ara els Mossos han obert una investigació, però tot apunta que no es tractaria d'un suïcidi i que va ser un accident. La policia, la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències van anar fins al lloc dels fets, però no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. L'atropellament va fer que la circulació de la línia vermella quedés aturada durant unes hores fins que la comitiva judicial va autoritzar l'aixecament del cadàver.
I atenció, que un jutge ha obert diligències contra els manifestants que van llançar conills vius, potser recordareu aquesta imatge, en una protesta a Lleida. Els investigats són pagesos que protestaven a les portes dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica reclamant que la Generalitat actués contra una plaga de conills que els destrossa els conreus.
Després d'aquesta acció, el PACMA i altres entitats animalistes van presentar una denúncia per maltractament. Ara, segons publica el diari Segre, el jutge ha citat a declarar els responsables de la protesta el proper mes de març, però representants dels sindicats agraris que van fer la protesta asseguren a l'ACN que no han rebut cap notificació del jutjat.
Tres quarts de nou del matí, atenció als usuaris habituals del transport públic que ens estigueu escoltant, perquè potser no ho heu sentit i a més hi ha hagut canvis en els últims dies sobre aquesta qüestió. Els títols de transport públic que es comprin abans d'acabar aquest any 2023 finalment es podran utilitzar fins a finals de febrer. Inicialment estava previst que caduquessin el 15 de gener, cosa que havia generat crítiques, però ara l'autoritat del transport metropolità ha decidit allargar-ne la vigència un mes i mig més, fins al 29 de febrer. Mesura que s'aplica tant als títols de transports integrats de l'ATM de Barcelona com a la targeta T4. Per la seva banda, la targeta T16 i la targeta T verda mantenen la seva pròpia caducitat. L'ATM diu que és una decisió que prenen per donar més marge d'adaptació als usuaris i perquè encara no se sap què vol fer el Ministeri de Transports d'Espanya amb les bonificacions al transport públic. Recordeu que el PSOE i Sumar van pactar que es prorrogarien, però no se sap com i de quina manera o si s'aplicaran només alguns col·lectius, com els joves o els aturats. Sí, com sigui, el ministre de Transports, Òscar Puente, avisa que arribarà un moment en un horitzó no molt llunyà en què la política haurà de ser una altra. El ministre que, per cert, i avui és portada a La Vanguardia, hi va obrir la porta a fer traspassos de competències de rodalies, no ja a Catalunya, sinó a totes les comunitats autònomes que ho vulguin.
En Euskadi se va a producir también una cesión con fórmulas distintas a la de Rodalies, pero ya está en marcha. Y ayer escuché al presidente de Andalucía también reclamar el traspaso, lo cual no sé si es una especie de contraprogramación al señor Feijóo, porque claro, si se rompe España por cederle las cercanías a Cataluña, pues no sé si se va a romper un poquito más si las cedemos a Andalucía. Pues a lo mejor es que no se rompe, ¿no?
Sobre el traspàs a Catalunya diu que serà complex a nivell tècnic i va tornar a evitar posar-hi directament una data. I atenció, aquesta història està en funcionament ja a Barcelona, la primera aplicació de cites pensada exclusivament per persones amb discapacitat intel·lectual. Es diu Dinder Club, i estan implicats diverses entitats socials. De fet, són aquestes entitats les que han de registrar els seus membres a l'aplicació perquè la puguin fer servir. L'objectiu és que les persones amb discapacitat puguin tenir una manera segura de conèixer, intimar amb gent. Anna Salvador.
L'aplicació els dona l'opció de fer plans en grup o cites en parella. Per trobar una cita, els usuaris poden veure diferents perfils que l'algoritme considera que són afins a ells. Si hi ha interès mutu, l'aplicació genera un chat perquè puguin parlar i quedar. I tot això amb mecanismes de seguretat perquè a les activitats en grup sempre hi ha un dinamitzador. A més, després de cada cita, els usuaris han de contestar una enquesta per avaluar si han viscut alguna situació de risc. El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, considera que és una aplicació arriscada però molt necessària.
És una aposta innovadora, trencadora, arriscada, però que van al nucli dur de la condició humana, de la naturalesa humana i dels exercicis dels drets de les persones amb discapacitat en la seva plenitud, no? El dret a conèixer gent, el dret a estimar-te amb altres persones, si és el cas, i si no és el cas, doncs el dret de disfrutar d'espais de lleure.
L'aplicació fa un mes que funciona i ja té 120 usuaris. Tot i això, els creadors creuen que poden arribar a ser molts més. De fet, calculen que a Catalunya hi ha 27.000 persones que la podrien fer servir.
Passen 3 minuts a 3 quarts de 9 del matí. Ahir va ser el Dia Internacional en la lluita contra la sida. I el govern es va comprometre ahir a reduir a la meitat les llistes d'espera per obtenir la pastilla coneguda com a PrEP, que és una de les estratègies de prevenció més eficaces contra el VIH. Si fins ara els pacients s'havien d'esperar fins a un any per tenir-la, ara el Departament de Salut diu que escurçarà el temps d'espera a com a màxim 6 mesos. De cara a l'any que ve, en parlava ahir el conseller de Salut, Manel Balcells.
A Catalunya s'atén amb el PrEP el 50% del conjunt de l'Estat. Efectivament, hi ha una certa llista d'espera. Dic una certa perquè s'ha d'identificar exactament. La llista d'espera ens sembla excessiva. Mirarem durant el 2024 que aquesta llista d'espera no excedeixi 6 mesos.
I més enllà de les llistes d'espera, també cal tenir en compte que les persones que reben el tractament del PrEP contra el VIH passen cribratges cada 3 mesos. I això és rellevant perquè una de cada 10 persones que dona positiu en infeccions de transmissió sexual a través d'aquestes proves és asimptomàtic. Per això el responsable mèdic del Barcelona Checkpoint, Ángel Rivero, va fer ahir dues propostes al món a RAC1. La primera, que tothom que sigui sexualment actiu participi en els cribatges, i la segona, que aquests es puguin fer els CAPs.
A nivell d'atenció primària es podria proposar que si la persona té una vida sexualment activa, no, oferia el cribatge. No es pot imposar, perquè actualment s'ha d'informar la persona, escolta, demano un control i tinc que el veia. Vale, perfecte. Doncs no, fa falta, que no tinc vida sexual. Però sí que s'hauria d'oferir de manera proactiva aquest seguiment, aquest cribatge.
De fet, encara que la xifra de nous casos que es detecten cada any a Catalunya s'ha estabilitzat, l'any passat se'n van diagnosticar 460 de nous. I en el que portem d'any, a l'Hospital Clínic de Barcelona s'han atès 75 noves infeccions, és a dir, que cada 5 dies arriba a l'hospital un nou pacient seropositiu. Deu minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida anirem amb la informació cultural i amb els esports. Però abans, una informació que vau poder seguir en directe ahir a la ràdio. Uns veïns de Badalona, que fa mesos que tenen el pis infestat de paneroles, rebran ajuda de l'Ajuntament per solucionar-ho. És una mesura que va arribar després que ahir un dels afectats, en Joan Pere, denuncis el cas per segon cop en 4 mesos a través del contenidor del món a RAC1. El primer cop que es va posar en contacte amb el programa va ser l'estiu, quan portaven mesos amb la plaga. És una plaga que la va originar la síndrome de Diògenes d'uns veïns que acumulen deixalles al seu pis. I en aquell moment l'Ajuntament de Badalona es va posar en contacte amb ells per buscar una solució, però en Joan Pere critica que encara no n'han fet res. Per això hi va tornar al programa per denunciar que tot continua igual, però pocs minuts després d'explicar el cas, l'Ajuntament de Badalona li va trucar. Es van disculpar, però és que va ser re. Al cap de re, de pocs instants de la seva denúncia al món a RAC1, va haver-hi trucada de l'Ajuntament. Es van disculpar per no haver actuat abans i li van dir que farien alguna cosa al respecte. Així ho explicava en Joan Pere en directe al món a RAC1.
Ha reconegut que m'havia de trucar i no m'ha trucat. M'ha dit que ells amb la família han posat una ordre per poder entrar al pis en el jutjat d'aquí de Badalona. Jo li he dit i li he demanat que, sisplau, que ens ajudin a passar un Nadal com qualsevol altra família.
A veure si ho aconsegueixen, passar un Nadal com qualsevol altra família. Els veïns expliquen que ara hi ha menys paneroles que l'estiu, però que encara n'han de treure almenys una quinzena cada dia. I estem al desembre. 8 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, la tornada en català d'algunes de les sèries més mítiques de la BBC i diversos aniversaris, com el de Thriller o de Maria Callas. De seguida.
Aquest Nadal gaudeix d'un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només de l'1 al 5 de desembre. Conforama.
Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal amb els nostres més de 600 productes de Nadal. Llagostins cuits ara per 7,99 al quilo. T'estalvies un 25%. I gran selecció de flors de Nadal des d'un 1,99. Lidl. Marca la diferència.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova. Carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Segur.
És de Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 8 al 10 de desembre. Al centre de la ciutat hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També hi haurà l'espai quilòmetre zero amb els millors regals d'artesania de la comarca, el mercat de Nadal, tallers i activitats per tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 8 al 10 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto. Disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. ¿Es un extra? De il·lusió.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Artés, el 9 de desembre...
Viu el Sarau.
40 anys de Sarau Artesenc. Concurs de colles sardanistes. Doble audició de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal del Llobregat, La Principal de la Bisbal, Meravella i Salvatana.
El 9 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida anirem amb la informació esportiva que avui va marcada, sobretot pel Girona, que juga a les 2 del migdia contra el València per mantenir el liderat de la Lliga. Però en plan audiovisual, atenció, que aquí hi pot haver-hi gent que s'hi enganxa els dits, perquè començaran a mirar un altre cop aquestes sèries i no pararan. Des d'avui, la plataforma 3CAT reincorpora 4 de les grans comèdies britàniques que van veure uns quants a la TV3 dels 80 i dels 90. Sèries com aquesta. Oi, oi, oi. Aló, aló. O aquesta altra. El famós Sí, ministre. Però atenció a aquestes dues. Once in every lifetime. Els joves, però per damunt de totes, deixeu-me que sigui personal, aquesta. Mare meva. Ja sento Joan Pere Malló de Baldric. És l'Escurçó Negre. Totes elles, aquestes quatre, les podeu tornar a veure en català des d'avui a la plataforma de continguts del 3CAT, que ja les va emetre als 80 i als 90 a TV3. És una gran decisió que es puguin tornar a veure per les noves generacions, però també pels que les van veure llavors. I no deixem el món de les sèries, també doblades al català, perquè una dels anuncis que s'han fet en les últimes hores és que la plataforma HBO Max ha incorporat en català les 6 temporades d'aquesta sèrie mítica. Now this is a
story all about El Príncep de Bel-Air. Turned upside down and I'd like to take a minute, just sit
right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. És El Príncep de Bel-Air, que molta gent la va veure en castellà, però que hi era en català. I és la sèrie que va llançar com a estrella a Will Smith. I es pot veure en català, tant en la versió doblada com subtitulada, encara que hi ha alguns episodis que hauran d'esperar unes quantes setmanes. Parlant de la història de la televisió, avui fa 40 anys d'aquest fet històric. Avui fa 40 anys que s'estrenava el videoclip de Thriller. 40 anys ja. El Thriller de Michael Jackson es va llançar el dia 2 de desembre de l'any 83. I aquí el van poder veure uns dies més tard a l'especial de cap d'any de Ràdio Televisió Espanyola. Aquell videoclip que va haver de pagar Michael Jackson mateix, perquè la productora es negava a fer-lo, va ser una revolució total, va impactar tothom i va canviar la indústria, d'una banda per la durada, eren 14 minuts de videoclip, però també per la enorme direcció de John Landis, reconegut director de cinema, per la coreografia espectacular, com sempre, en Michael Jackson, i pel vestuari, que va convertir en icòniques dues peces de roba, aquella jaqueta vermella i la bomber amb la lletra M de Michael. Thriller, ara fa 40 anys, va ser el tret de sortida d'alguns dels grans videoclips de la història de la música. 40 anys del Thriller i avui un centenari al qual es rendeix tota la premsa, si compreu els diaris avui. Es rendeix a una de les veus líriques més sublims del segle XX. Avui és el centenari de Maria Callas. Si us agrada Maria Callas, si us interessa l'òpera, avui gaudireu llegint algunes de les cròniques dels articles que publica tota la premsa. Maricel Chavarría, per exemple, escriu a La Vanguardia que Maria Callas va ser un remolí de dona, alta, prima, un paradigma diferent al de les altres cantants d'òperes. Callas va posar aquest art a un nivell hollywoodià. Nascuda el 2 de desembre de l'any 23 a Manhattan, Maria Callas brillava a l'escenari gràcies a l'expressivitat única que realçava el seu ampli registre vocal. Va interpretar tots els grans papers de l'òpera, però en especial se la recorda per la Norma de Bellini, que estem escoltant de fons. La va interpretar 89 vegades, i també la Violeta de la Traviata, que va fer més de 60 cops. La seva vida personal, però, també va ser digna d'una tragèdia absolutament operística, sobretot pel matrimoni fallit amb el magnat grec Aristòteles Onassis, que la va abandonar per Jacqueline Kennedy. Callas, prototipus de diva capriciosa, però també plena de talent, va morir retirada a París a l'edat de 53 anys, víctima d'una insuficiència cardíaca, una mort prematura que va engrandir encara més la seva llegenda. I abans d'anar a